és que Vox és el gran guanyador d'aquesta repetició electoral, ha aconseguit situar-se com a tercera força política d'Espanya amb 52 escons, que són 3,6 milions de vots. A Catalunya, el suport a Vox gairebé s'ha duplicat des de l'abril. Atenció a les dades. Dos diputats, més de 242.000 vots i 6,3% dels sufragis. Un partit amb els himnes de la Guàrdia Civil i de la Legió Espanyola com a banda sonora, amb la Por Ellos com a crit de guerra i amb un discurs que ho toca tot. L'homofòbia, el masclisme, el racisme i, evidentment, l'espanyolisme radical. Podríem dir que Vox és un fenomen polític i sobretot sociològic que caldrà analitzar molt i molt a fons, amb molta calma. En plena nit electoral, ahir, amb el 100% dels vots ja escrutats, el diari El Crític va publicar un gràfic que va precisament en aquesta línia, en la necessitat d'analitzar a fons la lectura d'aquests vots. Un mapa va publicar El Crític amb els resultats de Vox a Catalunya, municipi per municipi, un mapa interactiu que és obra de StoryData i la interpretació que l'acompanyava de la informació era de l'equip de Crític. Per tant, saludem aquesta hora en Roger Palà. Bona nit.
Bona
Roger,
nit.
Periodista cofundador del diari Crític. Contents de tenir-te aquí a la taula.
Jo content de ser-hi.
I la Carina Bellver, que és periodista cofundadora de StoryData i de Verifica't. Bona nit, benvinguda.
Bona
també.
Bona nit, gràcies.
Primeres conclusions que es poden extreure d'aquest mapa. No sé si l'heu vist, el Daniel Condemines i el Dani Besteiro i la Marta Lasalas. Us recomano que el busqueu perquè dona els resultats dels vots que ha obtingut Vox municipi per municipi. Ara entrarem al detall. Però primeres conclusions amb el mapa a les mans, Carina i Roger, que és el que més us crida l'atenció?
Jo. Vinga, et disparo.
Sí,
endavant. Doncs res, aviam, el que veiem en aquest mapa, sobretot la banda Costa Daurada, entra en força Vox, amb Climent Sescebes, 17%, Vilamalla, 14%, Sant Climent Sescebes i Sant Empordà, Costa Daurada, Vilaseca, 15%, Tarragona, 10%, Constantí, 13%, entra en força a la Costa Daurada. Sobretot és a l'Empordà, Sant Climent Sescebes, qui el percentatge de vot és més alt, amb un 17%.
Aquí és on hi ha una base militar.
És una base militar. Vilamalla també 14%, la Jonquera 9%, Castelló d'Empúries 10%, déu-n'hi-do. Una altra punta del país amb una forta irrupció de Vox és a la Vall d'Aran, amb aquest 20% de Vilamòs, 15% d'Arres i 11% de Viella o el 9% de Naut Aran. Així que tenim això, tenim Costa Daurada, tenim la part d'Empordà i tenim la part de la Vall d'Aran amb aquesta irrupció de Vox amb força.
En el cas de Barcelona, Roger, tu deies en el teu article, Barcelona resisteix.
Bueno, Barcelona, diguem que l'entrada és una mica més... Bueno, l'entrada, els resultats són una mica més modestos que el conjunt del país. Hem de dir, primer de tot, que evidentment el 6,6% llarg que treu Vox a Catalunya, de fet es queda a 2.000 vots de la CUP o 1.700 vots de la CUP, són uns percentatges que estan molt per sota del que és el global de l'estat espanyol. Però això no vol dir que siguin irrellevants. És a dir, a País Basc, per exemple, Vox... Sí que és rellevant, diguem-ne, no? Els resultats són pràcticament nuls, aquí no. Aquí veiem que hi ha una penetració forta o relativament consistent en espais molt diversos. Però en el cas de Barcelona, que comentaves, jo crec que té molt d'interès, val? Que Vox a Barcelona es queda amb un 5,3% dels vots i el districte on rep més suports és Sarrià-Sant Gervasi, que treu el 8% perdó, dels sufragis, no? I el segon districte on treu més suports és Nou Barris, on treu el 7,1%.
Després, és potser un dels més cridaners, no? Nou Barris?
Bé, aquí fa l'efecte que es veu aquesta capacitat de l'extrema dreta doncs, de penetrar en realitats molt diferents. Sarrià-Sant Gervasi és el barri burgès per antonomàcia de la ciutat de Barcelona, i aquí doncs, Vox aconsegueix recollir suports que potser tradicionalment haurien anat al Partit Popular o més cap aquí, cap a Ciutadans. I en el cas de Nou Barris, a mi em fa l'efecte que aquí hi ha paral·lelismes molt importants, per exemple, amb el que passa en tota aquesta part de Tarragona que comentava la Carina, no? L'eix Vilaseca, Salou, Constantí, totes les barriades de Tarragona, que estem parlant de barris tradicionals, de tradició, diguem-ne, amb una forta presència d'immigració espanyola als anys 50 i 60, Però em fa l'efecte que aquesta no és la clau més rellevant. La clau més rellevant és que estem parlant de barris molt precaris, de barris molt humils, de classes populars, que han patit molt la crisi, que han patit moltíssim les retallades, que han patit, diguem-ne, situacions de molta precarietat, on les inversions socials no han arribat amb prou força i on l'esquerra, que tradicionalment havia sigut forta, no ha sigut capaç de portar solucions. Aquest em fa l'efecte és una de les claus per entendre l'entrada en força de l'extrema dreta en aquestes ciutats i en aquests barris a Catalunya.
Abans d'aprofundir en aquesta hipòtesi que planteges, Roger, no sé, Carina, si hi ha alguna zona que destaqui perquè no té suport Vox. Algun
municipi?
Hi ha municipi?
Alguns pobles més de la Catalunya central tirant més cap al Segrià, diria, no? Que són zones on hi ha poca influència d'aquest vot. Però bé, bàsicament sí que veiem que està bastant repartit, no?, en tot el que és tota la circumferència exterior, no?, de Catalunya.
Mm-hmm. Respecte a les eleccions de l'abril, el creixement és important.
El creixement és important. Jo no sé si les dades les té el Roger més a mà.
Dobles resultats respecte a l'abril, en què recordem que Vox va tenir una... les expectatives eren molt altes i finalment es va quedar a mig camí, però en aquesta ocasió dobles resultats. Sí.
Pel que fa a les raons que hi ha darrere d'aquest vot, perquè evidentment ahir la lectura era molt fàcil. Ostres, doncs a Catalunya hi ha un 6,3% de vots que és racista, homòfob, no. Hi ha un 6,3% de vot que va a un partit amb aquest discurs. És molt diferent. I tu apuntaves ara raons econòmiques al darrere.
Sí, m'hi fa l'efecte que sí. De fet, ho podem veure també si mirem els resultats en el global de l'estat espanyol. És a dir, Vox és cert que aconsegueix molts suports en els barris i en les ciutats doncs, més pudientes, per exemple, de la Comunitat de Madrid. No? Això és una realitat, no? Però és capaç de combinar això amb bons resultats també. Doncs, si mirem tota la part d'Andalusia, no? Veurem que les àrees doncs, en què hi ha... presència de classe treballadora migrant, val? On sovint moltes vegades la dreta ha aconseguit articular un cert discurs de la por, no? I aquest discurs de la por s'ha traslladat en els mitjans de comunicació, veiem que aquí Vox ha aconseguit també bons resultats. Val? Per tant, això porta una segona derivada, no? Que és abans comentàvem doncs, la responsabilitat que podria tenir l'esquerra a l'hora de plantejar solucions i projectes que puguin ser atractius per les classes populars, aquesta seria una, però l'altra és també el paper dels mitjans de comunicació, és a dir, quin paper juguen els mitjans de comunicació a l'hora de transmetre determinats discursos sense qüestionar-los, sense contrastar-los, sense posar-li context, no? I em fa l'efecte que això és una mica el que ha passat de vegades, no sempre, que ha passat de vegades a l'estat espanyol.
S'ha disparat un vídeo en el telèfon mòbil de Marta a les Sales. Vinga, va, aprofito per donar-vos... veu, Marta, quan aconsegueixis aturar el telèfon mòbil. Dani Condamines i Dani Basteiro des de Madrid. Vaja, no?
Doncs escolta, engego jo. Voldria apuntar algunes qüestions dintre d'aquest anàlisi que coincideix amb les dades que heu donat, perquè són les que són... comparteixo alguna qüestió que deia en Roger, però en tot cas no s'oblien de dues coses, és a dir, més o menys aquestes poblacions i aquests territoris del país on Vox ha tingut millors resultats coincideixen en aquells territoris on Ciudadanos havia tingut bons resultats. Per tant, hi ha hagut un trasbassament claríssim de vot entre un partit, després suposo que en parlarem, no?, que ha estat primat per terra, mar, aire, internet, televisió, ràdio, premsa, no sé quantes coses més, però que va ser creat per fracturar el país, per una sèrie d'intel·lectuals, diguem-ne, de pseudoesquerra, molt molestos amb el fet de que el Partit dels Socialistes de Catalunya pactés, ja sé que parlem de la prehistòria, però no fa tants anys d'això, fes un govern amb independentistes... recordeu, això va ser aproximadament el naixement doncs, de Ciudadanos. Aquesta organització, doncs, en fi, suposo que estem a punt de cantar les seves exèquies, i un partit que defensa uns posicionaments, diguem-ne, de manera molt més encara de ser complexada, i que per dir coses molt bèsties no cal que cridi com ha estat cridant Albert Rivera en aquests darrers mesos, doncs el s'ha rellevat. Entre altres qüestions, aquí el Roger apuntava una qüestió que és primordial i ara l'apuntava i m'hi referiré una altra vegada, és que hi ha hagut, diguem-ne, un suport mediàtic brutal doncs per normalitzar l'extrema dreta al conjunt de l'estat espanyol. L'extrema dreta existia, el que passa és que votava bàsicament Partit Popular, no passa res. Després, especialment a Catalunya, després això diguem-ne s'ha anat extenent al conjunt de l'estat, ha tingut unes sigles que ha estat Ciudadanos. Quan aquestes sigles no han servit, doncs si diguem-ne se'ls ha deixat caure, vull dir, mediàticament s'ha vist claríssim, Albert Rivera ha patit una campanya sense el suport que havia tingut de la Sexta, Telecinco, etcètera, etcètera, que en altres eleccions, va i puja Vox. Tenim el que tenim. Roger ho deia molt clarament, diu que al País Basc Vox no pinta res. Recordem-nos-en, Ciudadanos no pintava res al País Basc. Per tant, ha hagut un relleu d'uns per uns altres. No hi ha cap novetat més, simplement que, diguem-ne, en lloc d'anar amb americana corbata dient que són centristes, no se n'amaguen que són una organització d'extrema dreta i, a més, amb un tuf franquista tremendo. Que això ens ha de preocupar, sí, però, sisplau, no perdem la perspectiva. És a dir, aquests electors ja existien i que aquests electors, diguem-ne, alguns fossin de consideració de classes humils, escolta'm, això passa a tota Europa. Le Pen s'adreça en el seu moment amb els obrers que havien votat Partit Comunista Francès, però que eren uns obrers i que eren uns ciutadans que el discurs de l'amenaça a la immigració els va entrar terriblement bé i que van passar de votar organitzacions d'esquerres a votar organitzacions d'extrema dreta. Doncs aquesta és la realitat que tenim, però insisteixo, a Catalunya això està molt lluny del que està passant, diguem-ne, de la dinàmica al conjunt de l'Estat. Vull dir, preocupem-nos, sí, però no ens obsessionem. El mapa de Vox a Catalunya no té res a veure amb el de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Múrcia, quan t'han arrasat, etcètera, etcètera, etcètera. Andalusia. Tremendo, eh? Aquesta és una altra realitat.
Aquest mapa del suport de Catalunya o dels votants catalans a Vox, creieu que ha vingut per quedar-se? És a dir, Vox, si ara hi ha eleccions al Parlament, repetirà resultats?
Ara no ho sabia jo.
Sí, no, qualsevol de vosaltres. Al final tots ho esteu treballant.
En aquestes eleccions, i en les anteriors, està passant una cosa que és el que em sembla que és el més preocupant, que és que s'ha normalitzat que hi hagi una ultradreta. Aquí ara parlava el Daniel del Front Nacional, sí, però quan fa uns anys parlàvem del Front Nacional, ho veiem com una cosa doncs, que no hi havia ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol. Però, en canvi, ara s'ha normalitzat. I és veritat que hi ha un vot de protesta, un vot que es pot explicar sociològicament, però també hi ha un vot provocat perquè les formacions de dreta han radicalitzat tant el seu discurs que senzillament ha anat lliscant fins a arribar a facilitar un vot d'ultradreta. I no només això, no només s'ha normalitzat un discurs que ha estat molt radical durant aquestes últimes campanyes electorals i durant aquests últims mesos, sinó que, a més, també se'ls ha blanquejat pactant governs autonòmics i pactant ajuntaments. Per tant, jo crec que haurien d'analitzar els partits espanyols la tremenda responsabilitat que tenen en aquesta normalització de la presència de l'ultradreta en la vida política.
En aquest sentit, sí. Roger... Ai, perdona, Dani, sí, que no t'havíem escoltat. Com que no et veiem, que no vols venir mai aquí, doncs
sí,
clar.
No, sí quiero ir. Lo que pasa es que, claro, tampoco quiero interrumpiros. Espero que me deis paso. Hace el 1 de diciembre, justo antes de las elecciones catalanas, en El Español publicamos un artículo que titulamos Pedro, Pablo y el Lobo. ¿Cómo Vox podría convertirse en el último hijo del bipartidismo? Y yo creo que hay algo de esto, y hay un tercer elemento, y es la reacción al independentismo, ¿no? Yo creo que sin la reacción al independentismo, Vox probablemente hoy seguiría siendo un partido minoritario, en una corriente minoritaria en el Partido Popular, sin que el Partido Popular le diera carta de naturaleza, convirtiéndolo en actor fundamental en pactos como los que ahora os comentabais, ¿no?, de municipales y autonómicas, probablemente Vox seguiría siendo un partido pequeño. Y sin que el Partido Socialista hubiera agitado a Vox para movilizar a los suyos y dividir a la derecha y ganar las elecciones, probablemente Vox no sería el tercer partido, ¿no? Yo creo que hay algo de todo eso, porque a mí me parece muy poco creíble que en España haya pues 3.640.000 fascistas, claro, o franquistas. Bueno. Yo creo que eso no es así. Y creo que hay un gran voto de cabreo, un gran voto también de antisistema, de voto pues por la preocupación que hay, el enfado que hay por lo que está pasando en Cataluña, por el bloqueo institucional, anti-establishment, y después es un partido que utiliza muy bien pues a lo Trump, ¿no? Las redes sociales para comunicarse, para comunicar mensajes positivos por WhatsApp y redes sociales, y también transforma en positivo los ataques que está recibiendo y las críticas que está recibiendo de muchísimos medios de comunicación, a los que por otra parte veta y anuncia que veta. Al Español, por ejemplo, a todo el grupo Prisa, los ha vetado de sus actos, de sus mítines y de la noche electoral, y eso lo convierte, como sabemos que ha hecho Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, en algo positivo, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran amenaza, y respondiendo a tu pregunta, no tengo ninguna duda de que vienen para quedarse. Además, pues en democracia la legitimidad como actor político no te lo dan otros partidos, te lo dan únicamente los votos que tú tengas, ¿no? Y son muchos votos como para que desaparezcan de la noche a la mañana. Con todo, precedentes tenemos, mira, Ciudadanos, que la política española y el sistema que tenemos constitucional es muy flexible y cabe todo, desde grandes irrupciones hasta hundimientos históricos, ¿no?
Clar, és que aquesta amenaça, encara que el motiu del vot sigui perquè és conjuntural, perquè estan enfadats, perquè els altres no ho han sabut fer bé, el cas és que ara hi ha aquests 52 diputats de Vox al Congrés dels Diputats. Això vol dir que tenen accés a la mesa del Congrés, que poden portar recursos davant del Tribunal Constitucional, que poden seguir fent aquests discursos que fan de vetar periodistes, vetar mitjans de comunicació, parlar com parlen de les dones, dels immigrants, etc. Per tant, això, i m'agafo a l'editorial conjunt que feu avui els redactors del Crític, en Roger, com s'aborda això? Entenc que s'ha d'abordar des de diferents actors, no? Des dels mitjans de comunicació, sens dubte, crec que alguns hauran après o haurem après la lliçó, des de les esquerres, des de les dretes també s'hauria de poder abordar d'alguna manera, des del carrer. I em pregunto si també des de la Unió Europea, perquè aquestes declaracions d'avui de Brussel·les dient és la democràcia, no?
Sí, fa difícil de dir. A veure, el que passa és que realment tenim molta feina per davant. Jo em centraria només en la qüestió dels mitjans de comunicació d'entrada. És a dir, jo crec que els mitjans de comunicació tenim una feina molt important aquí en desmuntar el discurs de l'odi, en desmuntar les fal·làcies i les mentides de Vox, en no donar carta de naturalesa doncs, a determinades afirmacions i a determinats discursos. Nosaltres ho dèiem avui en l'editorial que hem publicat tots els periodistes de Crític conjuntament i que es diu succintament no passaran. Bàsicament la nostra feina és desmuntar amb periodisme, que és la nostra única trinxera, doncs totes les fal·làcies i totes les mentides de l'extrema dreta. Em fa l'efecte que aquesta és una feina en la que ens haurem de posar les piles tots els mitjans de comunicació i tots els periodistes, i estic segur que a l'estat espanyol també hi ha, bueno, vaja, segur no, convençudíssim, perquè a més ho veig cada dia amb moltíssima feina de molts companys, doncs moltíssims periodistes i moltíssims mitjans que també estaran treballant en aquesta direcció. Sobre si el tema de si Vox és una realitat que arriba per quedar-se o no, vivim moments de molta volatilitat política, i ho deia el company de l'Espanyol, hem vist què ha passat amb Ciudadanos en aquestes últimes eleccions. Albert Rivera, que era la nineta mimada de l'IBEX 35, doncs en aquests moments és una mica un juguete roto, no? Ja no serveix, i hem vist com ha passat de tenir més de 50 diputats doncs a caure fins als 10 diputats. Per tant, la situació és molt volàtil i dependrà en gran mesura dels contextos polítics i socials que visquem pròximament, i també dels frames, dels marcs que s'instal·lin en els debats polítics a l'Estat i a Catalunya.
I en aquest sentit, Carina...
Sí, en aquest sentit volia apuntar també. Vèiem, és a dir, nosaltres que ens dediquem a mirar dades i a analitzar...
Això t'anava a dir, no? Que important que és ara també aquesta feina
és
que feu.
És molt important, a vegades ens... Les opinions o els anàlisis van fora de les dades, no? Fem una mica de futurologia del que creiem, no? I a vegades és una mica perillós. Sí que, per exemple, mirem les dades, els companys, per exemple, del diario.es han fet un mapa molt interessant, ja que parlem de mapes, no, avui, que el que feien era una comparativa de percentatge de vot analitzant-ho amb diferents variables, no? Doncs, per exemple, la variable on vius, la variable quina renta tens, la variable quins estudis tens, i en aquest sentit, el creuar la variable doncs, renda, la variable, doncs, per exemple, estudis, doncs veiem que els perfils de Ciutadans i de Vox són molt semblants, que aquí sí que hi ha hagut com un trasbàs de vot, no? Llavors, bé, això no significa que d'aquí un temps, si realment doncs, després Vox al Congrés doncs, no dona la talla amb un altre aspecte que no sigui el conflicte a Catalunya-Espanya, doncs aquests votants vegin que no és la seva solució, no? I virin cap a altres partits doncs, que els hi puguin donar una solució a altres problemas más importantes de la seva vida diaria, ¿no? Por ejemplo.
Entonces hay una cosa, por cierto, que a mí me llama mucho la atención, y es en qué comunidades no ha sacado Vox escaño. Y son, si no me equivoco, tres: el País Vasco, Navarra y Galicia. ¿No? En Galicia, de hecho, ni Vox ni Ciudadanos. Es una realidad que tengo cerca. Y en Cataluña sí. Entonces, esto me lleva a pensar que hay también una conexión con ese hartazgo y cabreo y con también cierta catalanofobia, por supuesto, y con un gran rechazo al Estado de las Autonomías, un impulso recentralizador por el tema específico de la crisis institucional en Cataluña, ¿no? Porque si no, no me explico cómo en otros sitios donde hay pues realidades nacionales, donde hay pues nacionalidades históricas, de hecho, concretamente reconocidas así, no han logrado ningún escaño, ¿no? Es decir, es algo que me llama la atención, que sean justamente esas tres comunidades con presencia del nacionalismo donde Vox no haya logrado representación.
El que dèiem, un fenomen que caldrà estudiar, i estudiar a fons i amb calma i amb molta intel·ligència. Roger Palà, periodista del Diari Crític, moltes gràcies.
A vosaltres.
Enhorabona, per cert, pel premi.
Premi Nacional de Comunicació.
De fa una setmana. Moltes gràcies. El recolliu demà passat?
Dimecres. Si el tsunami ho permet, ho recollim dimecres.
I Carina Bellvé, periodista i cofundadora d'Estoridata. Moltes gràcies també per acompanyar-nos aquesta nit. I ara sí, abordarem ja el que és l'altre gran titular de la nit electoral del 10 de novembre, i és la patacada descomunal de Ciutadans.
Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.